passes un roc al cau de l'os i gira'm a esquerra. Segueix amunt, voreja el riu, que no té pèrdua. Ja gairebé hi has arribat. Aquest veïnat tan especial, busca'ns el Quercus. Número 5.
Llam, rellam. El calorós estiu ja nevava caiguda al veïnat de l'Alzina Gran. Els dies secs, llargs i lluminosos començaven a transformar-se en dies més curts. Sovintejaven tempestes sorolloses que omplien el bosc d'una pluja refrescant. I els habitants d'aquell racó d'amunt cada dia passaven més estones al cau, veient com la pluja ho regava tot. Aquella nit havia plogut a bots i barrals i el dia es despertà entelat. Semblava talment com si un miler d'aranyes haguessin teixit al cel una immensa taranyina blanca. El picot verd Simó s'havia llevat d'hora, ben d'hora, i havia sortit a la cacera d'insectes per menjar. El seu plat predilecte eren les formigues. Els picots cacen formigues fent entrar la llengua llarga i enganxosa de més de 10 centímetres a dins dels formiguers, tant els de terra com els dels arbres. Els agraden molt les formigues, les seves larves i els ous. Doncs bé, aquell dia en Simó anava per feina. Començava a percebre que aviat arribaria la tardor i ja no li seria tan fàcil trobar formigues. S'hauria de conformar en menjar baies i llavors. Estava arrapat amb les urpes a l'Alzina Gran. I és que els picots s'aguanten els troncs dels arbres perquè claven les ungles a la fusta i falquen la cua per mantenir l'equilibri. Doncs bé, la qüestió és que estava ben agafat i amb el cap entaforat a un forat quan de cop es va sentir un tro d'aquells que fan estremir, que posen els pèls de punta. Bé, en aquest cas, en Simó se li van estar rufar les plomes i de l'ensurt que va sentir se li va entaforar el bec a dins del formiguer. Va quedar amb el bec atrapat, sense poder treure'l. Havia quedat clavat com un clau. Pobre Simó, ni tan sols podia piular per a demanar ajuda. Llavors, un nou tro va fer tremolar el terra, el tronc, les fulles, i de la sacsejada, el picot es va desenganxar de cop i va sortir disparat com un projectil, amb tanta potència que va trencar les fulles, les branques i les taranyines amb les que anava xocant fins que va anar a petar de ple, xof, a la bassa on vivia la granota Serafina. L'esquitxada va ser espectacular. La Serafina i les seves companyes de bassa, espantades, van treure el cap de dins de l'aigua. L'espectacle era, si més no, força còmic. Al mig de la bassa hi havia un ocell remullat, xop, desorientat, i al seu voltant un grup de 10 caparrons verds amb ulls sortits que se'l miraven encuriosits.
Traieu-me d'aquí, picat, picat, que no sé nedar, picat, picat, tinc les ales xopes i no toco a terra!
Ràpides com un eixam d'abelles, les granotes van submergir-se a la bassa. Des de sota l'aigua van enllaçar les potes de davant per sota el cul del picot Simó. Havien creat una autèntica xarxa de rescat de potes de granota. Una, dues... I agafant impuls van llançar en Simó en l'aire amb tanta força com van poder. Després de fer un parell de voltes al cel i tres giragonses, en Simó va caure de cul al fang que hi havia al costat de la bassa. És que l'havien salvat! Xop com un pollet acabat de sortir de l'ou, en Simó va estendre les ales i es va expulsar l'aigua. La granota Serafina i les companyes de bassa van aplegar-se al seu voltant entre preocupades i burletes.
Rau, rau, què t'ha passat, Simó? Que et pensaves que eres un quat? Rau, 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 rau.
En Simó estava descol·locat, desorientat, i mentre recuperava la consciència va començar a moure l'esquelet per veure si tenia trencat algun os. Semblava ben bé un ballarí de breakdance. I llavors... De nou, un tros pentós va rugir i en Simó, com si un esbarzer l'hagués punxat al cul, va fer un bot i va sortir volant esperitat. No podia amagar que li feien por els trons. Bé, por no, més aviat, pànic! Així que va anar directament a refugiar-se al seu forat i des de la seguretat que sentia el niuet va seguir veient com el cel rugia. Els arbres tremolaven i la pluja començava a caure amb força, amb una intensitat que semblava ben bé que volia omplir el bosc d'aigua i convertir-lo en un llac immens. Tot just era mig matí al bosc de l'Alzina Gran, però semblava el capvespre, perquè el cel tenia un color gris intens que el sol no podia traspassar de cap manera. Tots els animalons estaven refugiats als nius o als caus, observant com queia la pluja i esperant que un arc de Sant Martí espectacular il·luminés el cel i anunciés la fi de la tempesta. Però la tempesta no amainava, ans al contrari. De cop, un llampec impressionant va il·luminar el cel, el seguí un tro aterridor i encara un altre llamp que va anar a petar damunt del pi més alt d'aquell paratge. Un pi centenari, que semblava invencible, fins que aquell llamp li va caure al damunt i el va partir en dos. Com si fos un ganivet de foc afilat, el llamp va travessar el pit des de la capçada fins als peus i va caure desplomat a terra. Tan bon punt aquell llamp va haver espetegat i després de fer retronar el cel, el nuvolot gris va començar a escampar-se. El sol va treure el cap, la pluja va amainar i al cel va aparèixer un arc de Sant Martí preciós. Després d'aquell terrabastall i amb l'ensurt dins del cor, els habitants del bosc de l'Alzina Gran van anar traient el cap dels caus. I a poc, amb cautela, van atensar-se fins al pi on havia caigut el llamp. Havia sigut devastador. Tots els animals van començar a comentar la jugada. Ningú recordava una tempesta tan violenta. Semblava impossible que res ni ningú pogués tombar el pi més alt del bosc. Estaven debatent i especulant sobre el que havia succeït quan va aparèixer l'òliba rosó, que es plantà al damunt de la branca més alta del pi tombat pel llamp i els etzibà una lliçó de meteorologia que quedaren tots garratibats. Un llamp és un intercanvi d'energia elèctrica entre el núvol de tempesta i el terra, o dins el mateix núvol, o entre núvols propers. La resplendor del llamp s'anomena llampec. En mig segon es produeix una descàrrega elèctrica que escalfa i expandeix de forma sobtada l'aire del voltant i produeix un so, el tro. En aquest cas, el llamp ha tocat el terra, o més ben dit, ha anat a espetegar el punt més elevat del nostre bosc, a la capçada del pobre pi que... No va poder acabar l'explicació, que d'entre les branques es va començar a sentir un gemec.
Quan atrapi aquest maleït bruixot veurem qui se les té.
I després dels renecs va començar a aparèixer un personatge petitet. Duia un barret punxegut fet amb una fulla de roure cargolada. Tenia la pell verda com la molsa fresca, el nas de rabatxí i les orelles grosses com dues antenes, també acabades en punxa. Era un follet que vivia a la soca del pi que el llamp havia partit per la meitat i semblava que li havia deixat la caseta al descobert. El petit follet va començar a sortir del cau entre renecs. Amb les mans agafava un llibre més gros que ell, que li costava estirar. El volia treure de la soca, però no podia. Era massa pesat, massa gros, i havia quedat encallat. Però ell insistia i insistia.
Ai, xuxa, no et deixaré aquell llibre meu. T'havia de protegir i et protegiré fins al final. Vindràs amb mi, costi el que em costi. Au, ai, ui!
El follet remugava i s'esforçava per treure el llibre del forat sense adonar-se que al seu voltant s'hi havia plegat una bona colla d'animals, entre els quals tots els del veïnat de Quercus número 5. La fagina Valentina, sense dir ni piu, va allargar el coll i va agafar entre les dents el follet.
Deixa'm, deixa'm, que se'm menja els socors!
Cridava el Follet, espantat. Però de seguida l'Oliva Rosó reaccionà i el tranquil·litzà. No et preocupis, és una fagina, però no menja carn. Deixa que t'ajudem. Van començar amb l'operació de rescat. Abans que el Follet tingués temps de reaccionar, l'esquirol Agustí, amb les potes de davant, ja estava traient les branques, fulles, pinyes que havien cobert l'entrada del cau del Follet. Un cop alliberada l'entrada principal, l'Oliva Rosó, amb les urpes, estirà el llibre que hi havia dins i que el Follet volia protegir.
El llibre no me'l toqueu! Oh, malfactors, no me'l robeu! Deixa'm anar, fagina del dimoni, i torneu-me el llibre ara mateix. Cal amagar-lo abans que no torni el bruixot del carallot.
El Follet estava realment molt alterat i la veritat és que, tot i que els veïns de Quercus número 5 tenien ganes d'ajudar-lo, l'estaven atabalant més que una altra cosa. Ell no els coneixia de res i no sabia si anaven amb bona fe o què. Va ser necessari rebaixar els nervis i començar pel començament per a poder desfer aquell nus. La fagina Valentina va deixar el Follet a terra. L'Oliva Rosó va donar-li el llibre i el Follet, després de respirar profundament, els va agrair el gest i els va explicar per què estava tan alterat.
Gràcies, gràcies, gràcies. Ja veig que aneu de bona fe, però estic d'allò més preocupat. Ui, em dic Filip Prim. Sóc el Follet Filip Prim per servir-vos. I la fada de les neus m'ha encarregat que li guardi aquest llibre d'encanteris mentre està de vacances a Torredembarra. El bruixot del carallot ha sabut que el tenia jo i m'envia llamps per robar-me el llibre. Ara necessito trobar-li un lloc segur abans no vingui a buscar-lo.
Vols dir que el llamp ha sigut cosa d'un bruixot? No deu ser que s'acaba l'estiu i les tempestes comencen a anunciar-nos que arriba la tardor,
va dir la fagina Valentina intentant aportar calma i serenor.
No, 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 ja me'l conec jo, aquest bruixot del carallot. M'està perseguint. Vinc del Pirineu. He passat pels boscos de Montserrat, del Montseny, i fins aquí he arribat, fugint de la seva fúria. Sap que el llibre d'encanteris de la fada de les neus atrau els llamps i em persegueix amb tempestes com la d'avui. Perdoneu si us han espantat els llamps i trons. El bruixot del carallot llença llamps aterridors per localitzar el llibre. Però no m'enxamparà perquè sóc ràpid com el vent.
L'esquirol Agustí estava entusiasmat escoltant la història d'aquell personatget.
I doncs, a què esperes per fugir? Au, va, 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 marxa, 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 abans no vingui el bruixot,
va dir-li l'Agustí neguitós.
Tranquil, esquirolet, que trigarà una mica. El bruixot del carallot no suporta els arts de Sant Martí. I mentre tinguem aquest art de Sant Martí brillant al cel, estic protegit. Deixa'm reposar una mica, eh? Tant de bo no hagués de fugir més.
I una pregunta, va dir l'Oliva Rosó. Com és que el llibre trau els llamps?
És una llarga història. Resulta que abans de marxar de vacances, la fada de les neus em va deixar aquest llibre d'encanteris perquè li guardés. Em va dir que sobretot no el podia obrir perquè estava ple d'encanteris molt perillosos. I jo no li vaig fer cas. El vaig obrir i el vaig començar a llegir per una pàgina on hi havia un encanteri per atraure llamps. La fada el fa servir perquè converteix els llamps en llumenetes per il·luminar la seva cova. Jo pensava que també ho sabria fer, però em vaig equivocar. I el bruixot del carallot, que ho va veure, va aprofitar la meva malifeta per perseguir-me amb llamps.
I no pot ser que en el llibre trobem la manera de desfer aquest encanteri, va replicar la Rosó.
És que no el vull tornar a obrir!
El Follet estava tan penedit que no gosava tornar a obrir el llibre per por de fer-la massa grossa. Però la Rosó, la Valentina i l'Agustí van insistir, insistir, insistir per a que l'obrís i busqués el remei.
Nosaltres t'ajudarem!
Nosaltres t'ajudarem!
T'ajudarem, no pateixis, que entre tots ho resoldrem. Obre la pàgina de l'encanteri per atreure llamps, Filip Prim. I el Follet Filip Prim finalment va obrir la pàgina. Tots estaven en silenci al voltant del llibre, sense pronunciar ni una paraula, no fos cas que invoquessin un encanteri i la fessin més grossa encara. Però llavors, l'Òliba va veure un text al peu de la pàgina, escrit amb una lletra diminuta, on deia: «Llegeix l'encanteri a l'inrevés i el desfaràs en un tres i no res». Justament quan estava llegint aquest missatge, l'Agustí va mirar al cel i va veure com l'arc de Sant Martí començava a desaparèixer.
No tenim gaire temps, Filip, més ara o mai. L'arc de Sant Martí està desapareixent, que vindrà el bruixot de pressa.
I tal dit, tal fet. Nerviós i excitat, el follet Filiprim va llegir l'encanteri al revés.
Mais leu atre.
Va ser dir això i el llibre va fer un espatec de llum i es va tancar. El follet Filiprim i tot el veïnat de Quercus número 5 van saltar d'alegria. L'arc de Sant Martí ja havia desaparegut i semblava que el bruixot del Carallot no apareixia. Però per si de cas, el follet Filiprim va decidir acomiadar-se dels nous amics i tornar boscos amunt fins als Pirineus, esperar que tornés la fada de les neus. Aquell vespre, tots els veïns de Quercus número 5 van quedar-se dins dels caus. Ningú gosava sortir de cacera o a passejar. No fos cas que el bruixot del Carallot rondés per allà. A vegades fem malifetes de les que ens arrepentim. Però ens costa desfer els embolics que hem creat, oi? T'imagines que tinguessis un llibre d'encanteris per fer desaparèixer els problemes i les preocupacions? Què voldries demanar-li al llibre d'encanteris? És hora d'imaginar. Així que... som-hi! Preparem els engranatges per activar la imaginació. Caldrà tancar els ulls i agafar aire pel nas fins que la panxa quedi ben inflada com un globus. El traiem i tornem a inflar-la de nou. El traiem i inflem la panxa per tercer cop. Ara traurem l'aire a poc, fent... i ja tenim els engranatges a punt. Ara us toca a vosaltres imaginar.